Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Tornem als orígens. Salutacions cordials i benvinguts a Blanc en Negre. Avui tornem a aquests orígens que ja vam començar amb l'estrena del nostre Blanc en Negre, el nostre primer episodi amb Muddy Waters. I era de justícia també dedicar un programa en el nostre clàssic d'avui. Uns orígens que ens ajudaran a entendre que la música no és només una successió de cançons, sinó una manera també d'entendre com s'ha construït tot allò que escoltem avui i tota la història que ens ha vingut a sobre. Perquè hi ha moments en què la música no només evoluciona, sinó també que és una acció fundacional, moments en què algú no està fent una cançó, sinó està establint unes regles de joc i creant les bases del rock and roll. Però és el més fascinant de tot és que sovint aquests moments no es perceben com a històrics mentre estan passant, sinó com a coses quotidianes, són naturals, espontanis, gairebé inevitables, i només amb el pas del temps podem arribar a entendre què ha passat realment.
Efectivament, després passa el temps, les dècades passen, els estils canvien, els contextos es transformen, però aquell llenguatge continua allà i es manté viu. I a vegades està diluït, a vegades el tenim disfressat i a vegades el recuperem amb una consciència absolutament plena. I avui parlarem d'això, no d'un estil musical, sinó d'un idioma.
Un idioma que neix als anys 50, com haureu pogut percebre, el que estem escoltant ens apropa a aquesta època que defineix el que entenem per rock and roll i que molts anys després algú decideix tornar a parlar. No per nostàlgia, no per homenatge, sinó perquè encara té sentit.
Quan pensem en Chuck Berry, sovint pensem en cançons concretes, en riffs que tots reconeixem, en l'energia, en la velocitat i en aquella manera tan característica de fer caminar la guitarra. Però potser el més important no són les cançons en si, és el fet que amb elles en Chuck Berry està definint una estructura, una manera d'escriure, de tocar i de cantar.
El disc clàssic d'avui és una recopilació. Habitualment no triem més discos que de forma conceptual, però en aquest cas Chuck Berry, el ser per l'edat i per l'època i per el que va significar, recordem que Chuck Berry va ser qui va electrificar la guitarra, no?
Sí.
És, tant. Entenem, tu ets guitarrista, per tant, ja saps que...
Sí, bueno, és a veure, és una referència obligatòria.
Ja saps què significa això, no? Posar-li watts a la guitarra i amplificador.
Sí, és fer més... és generar més volum, generar més soroll, generar més expectatives en determinats casos al contrari, depèn del públic que tinguis, també,
Bé, doncs el disc clàssic d'avui, tant com us dèiem, és una recopilació, també és però gairebé un manual de rock and roll. Un mapa molt clar de com neix el rock i com es converteix en un llenguatge popular, amb les seves regles, els seus codis i les seves formes narratives.
I bé, dècades després, arriba J.D. McPherson i publica Signs and Signifiers, un disc que en aparença podia semblar un exercici de revival, però si l'escoltem bé, no és això. És algú que parla d'un llenguatge amb tota fluïdesa. Sap d'on ve cada gest, cada so i cada decisió.
Avui no compararem dos estils, posarem en diàleg dos moments històrics d'un mateix idioma, quan es crea i quan es recorda. Chuck Berry apareix en un moment en què el blues, el country, el rhythm and blues conviuen, però encara no s'ha sintetitzat d'una forma clara. I ell fa una cosa molt concreta, agafa aquests elements, els organitza, els dona estructura, els dona velocitat i, sobretot, els dona relat. No som només cançons, són històries.
I Johnny B. Goode és probablement una de les cançons més importants de la història del rock, però no només pel riff inicial. És important perquè defineix un model molt concret, el músic com a sortida, com a possibilitat real de canviar el teu lloc al món, i això en aquell moment és molt potent. La lletra és molt cara, molt clara. Un noi de camp que... Could I play a guitar just like ringing a bell? Puc tocar la guitarra com si estigués fent cantar o fent sonar una campana. No hi ha glamour, no hi ha una ciutat, no hi ha indústria musical, hi ha talent, hi ha insistència. Hi ha un detall interessant, aquesta història té molt de biogràfic. Chuck Berry està parlant, en part d'ell mateix, d'algú que ve d'un entorn limitat i troba en la música una manera de sortir-ne.
Aquesta cançó no només sona bé, construeix un imaginari molt concret. Per primera vegada el rock no només parla de ballar o de passar-ho bé, explica una història amb inici, recorregut i projecció de futur. I això és clau quan diu potser algun dia el teu nom apareixerà en llums. Està posant una idea al cap de tota una generació. La música es presenta com un ascensor social. A partir d'aquí el rock deixa de ser només ritme i passa a ser narrativa. I aquesta manera d'explicar històries serà fonamental per tot el que vindrà després.
I la propera part, la cançó que escoltarem, té una declaració d'intencions molt clara, encara que estigui disfressada una mica d'ironia. Roll Over Beethoven no és només una cançó, és gairebé un missatge directe. Aparta't, que això és diferent. Berry agafa la figura de Beethoven, que representa la música clàssica, la tradició, el respecte, i li diu que es mogui, que deixi pas.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse.
My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Blanc en negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
Hi ha irreverència en aquesta cançó que hem escoltat, sí, però no és una burla buida, és més aviat una necessitat de fer lloc, de dir aquesta música també té dret a existir, també té energia, també té públic, i si l'escoltem bé la lletra, no hi ha destrucció del que hi havia abans. No diu això, no serveix, el que diu és ara hi ha un altre que també importa. És gairebé una celebració d'un naixement, d'un moment en què una nova manera de fer música encara entra en escena, no?
I hem de continuar amb un altre tall musical que s'anomena Maybelline. És velocitat, és tensió i és moviment constant. I la lletra és molt concreta, una persecució, un cotxe darrere un altre, gelosia, urgència i aquesta sensació una mica com si no arribessis a temps, com si ho haguessis de perdre tot. No és una metàfora complicada, és una escena molt clara, gairebé visual.
Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe bill. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8-4. A Cadillac doing about 95, bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My phone got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. You done started back doing the thing you used to do.
Maybelline és velocitat, és tensió, és moviment constant. I la lletra és molt concreta. Una persecució, un cotxe darrere d'un altre, gelosia, urgència, en aquesta sensació que no arribes a temps. I aquí veiem una de les grans habilitats de Chuck Berry, convertir una cançó en una seqüència. Tot passa molt ràpid, però ho entens tot. Pots imaginar el cotxe, pots imaginar la carretera, la distància que es redueix, i això és molt nou en aquest moment, el rock com a relat d'acció. No només et fa sentir una emoció, sinó que et situa dins una història en moviment. I aquesta manera d'escriure serà clau per molts artistes posteriors que vindran, no?
Sí, i com que sempre expliquem alguna curiositat dels artistes, anem a explicar-ne un parell, si vols, Àngel.
Sí, però abans una pregunta.
Digue'm.
A veure, la teva opinió. On te va néixer el rock and roll? Amb l'Elvis Presley o amb en Chuck Berry?
Jo sempre he defensat amb en Chuck Berry. Sempre. Fins i tot abans que amb en Moody Waters, eh? I aquesta sí. És l'altra discussió, eh?
Sí, exacte. Aquí està. Però, bueno, la dualitat sempre ha estat aquí. Suposo que...
Per mi sí.
L'Elvis una mica la posada en escena i l'escenificació del rock and roll, no?
La gran...
El glamour...
Les masses,
sí,
no?
Allò. I possiblement Chuck Berry l'essència, no? El concepte.
Sí, el concepte de rock and roll, no sé, amb el sentit del desordre, no? D'aquell punt de desordre, d'energia, de trencar amb el que venia fent-se anteriorment, no? I que fins i tot va acabar criticant molt en Frank Sinatra, que deia que això del rock and roll, que era una... No?
Bueno, i aquí en Chuck Berry es va atrevir també amb en Beethoven i d'allò...
Sí,
anar a trencar-ho tot. Bueno, les curiositats, vinga, va.
Dues curiositats. Mira, la primera és que en Chuck Berry es va formar en una escola secundària per afroamericans a l'oest del Mississippi, que es deia Summer High School. I era la mateixa escola on es va formar també la Tina Turner. Per tant, bueno, és una escola on dos grans artistes van formar-se i van néixer. I també quan va anar a Kansas, en Chuck Berry va ser condemnat per robatori a mà armada i va estar 3 anys en un reformatori. Bueno, curiositats d'aquestes que sempre introduïm al nostre blanc en negre. I hem de continuar amb Sweet Little 16, Dolços 16, suposo que referint-se a l'edat, no? Apareix en aquesta cançó una altra idea fonamental, la joventut com a centre. La cançó parla d'una noia que va de concert en concert, que viu pendent de la música, que coneix els noms, les ciutats i els artistes, i això, en el fons, és el retrat d'una nova generació que comença a tenir espais propis.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16, she just got to have about a half a million famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. They'll be rocking on bandstand in Philadelphia, PA, up in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Way down in New Orleans.
got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick, she's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
Sweet Little Sister, una cançó que fa referència a la joventut. En recordo també una miqueta aquella cançó de 15 anys, Tiene mi amor, no?
Sí.
D'aquí, d'això de los Cinex.
Sí, és el concepte aquest, eh?
Era una mica la cançó espanyola, no?
Sí, sí, Duodinámico, no?
O Duodinámico, sí, no sé si era los Cinex o Duodinámico. Però bueno, en definitiva, aquí Chuck Berry cantava per als 16 anys. El més interessant és que aquí el rock no només descriu aquesta joventut, la construeix, li dona referents, li dona llocs i li dona una manera de viure. Quan Berry menciona ciutats, concerts, noms, està creant una xarxa, està connectant joves que potser no es coneixen, però que comparteixen aquest mateix univers. A partir d'aquí, el rock ja no és només música, és una identitat, és una manera de ser, és pertinença, és a dir, jo sóc part d'això i aquí estic, no?
Sí, de fet és l'origen de tot el que està passant ara, perquè avui en dia els joves també fan el mateix, el que fan és compartir aquest mateix univers relacionat amb la música. En aquell moment era el rock, ara potser són altres tendències, durant tota aquesta època han anat canviant les tendències, no?
De fet, la música sempre ha anat acompanyat de tribus urbanes, no?
Exacte, i a més és això, no?, que la joventut sempre ha sigut una miqueta la que ha tirat molt del carro, eh? En aquests temes dels universos musicals i els seguiments o clubs de fans o els seguiments de concerts. Bueno, en fi, parlàvem una miqueta, filosofàvem sobre això, no?
Sobre les tribus. Exacte. Tu ets heavy, ets mod, ets...
Sí, sí, sí. I bueno, són aquests universos paral·lels, no? Que fins i tot hi ha molta gent que sembla molt seriosa, que té professions com molt, no? I després es transforma en un mod, per exemple, no? Bueno, bé, és
hauríem de saber les músiques que s'escolten a la intimitat.
Sí, eh? Seria bastant interessant.
És un estudi psicològic. Sociològic important, interessant.
Bé, doncs la darrera cançó que escoltarem avui del nostre clàssic és Brown Eyed Handsome Man. I hi ha una cosa molt interessant, perquè és una cançó que a la primera escolta pot semblar molt lleugera, però té molta més càrrega del que sembla. Parada d'un home atractiu, admirat i desitjat, però en el context dels Estats Units dels anys 50, això té una lectura clara.
Of an unnamed farmer, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, "Free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man." Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Mother told her, "Darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man." Marlo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand.
she lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man.
Bé, aquí acabem el nostre bloc clàssic d'avui, amb Chuck Berry, amb aquestes cançons. Chuck Berry no només ha fet història, també construeix aquesta gramàtica molt clara, d'alguna manera. Coses
del directe.
Ara sonava el mòbil i dic que això no forma part de cap banda sonora.
Bueno, això ens passa per fer el podcast en directe, sí, perquè hi ha molts podcasts que s'editen i sonen perfectes. Això s'ha de dir, oh, quina cosa més meravellosa. No, nosaltres el fem en directe.
Aquí no amaguem res. Aquí, ens ha sonat un mòbil, doncs ha sonat un mòbil. En definitiva, que Chuck Berry ens va ensenyar aquesta manera de fer música, es podia replicar, es podia reinterpretar, portar més lluny, però que mai tornarà a ser tan directe, perquè aquí no hi ha consciència del llegat, hi ha una intuïció, hi ha un ofici, hi ha una necessitat molt clara de fer cançons que funcionin. I potser és precisament aquesta falta de càlcul el que fa que encara avui sonin tan vives, no? Però anem a la transició, passem aquell blanc en negre, ens anem cap a noves veus que han estat sota el paraigua, sota la influència dels nostres clàssics. Gidi McPherson és una persona que dona una sensació molt clara que això no és un exercici de nostàlgia, no sona com algú que estigui mirant discos vells intentant reproduir-los, sona com algú que ha entès molt bé com funcionaven aquelles cançons i decideix utilitzar també aquest mateix mecanisme avui.
Perquè si tornes a Northside Girl, a Fireback o a Dimes for Nickels, el que hi ha no és només un so antic. Hi ha estructures molt clares, introducció directa, riffs memorables i històries concretes, durades ajustades. Res no sobra. I això és el que connecta directament amb Chuck Berry. Berry feia cançons que entraven ràpid, el que ens feien era explicar una història, sortien sense perdre temps i no hi havia cap voluntat de fer-les més llargues del necessari. Tot estava al servei de la cançó. I Gidi McPherson fa exactament això mateix. No intenta modernitzar la fórmula, no hi afegeix cap capa. Simplement fa servir tal com és la seva manera d'entendre la música, però amb una execució impecable.
Hi ha un detall que és important. Avui fer això és molt més difícil que els anys 50, perquè ara sí que hi ha consciència. Ara saps que estàs treballant amb un llenguatge que té història, que té referents molt clars, que pot caure fàcilment en el pastitx i que, tot així, el disc aguanta. No sona còpia, sinó sona a convicció.
I potser la clau és aquesta. No intenta demostrar res, no vol reinventar el rock, no vol fer-lo més gran, no vol actualitzar-lo, només vol fer bones cançons dins aquest llenguatge, i això avui és gairebé una postura radical. Gidi McPherson, amb el seu disc que us presentem avui, Signs and Signifiers, apareix en un moment el que en rock ja ha passat per tot, ja ha estat revolucionari, massiu, experimental, nostàlgic, i tot i així ell decideix mirar enrere, però no ho fa des d'un lloc ingenu. McPherson ve d'Oklahoma, ha treballat com a professor d'art i abans d'aquest disc ja portava anys tocant en circuits petits, estudiant molt bé el so dels anys 50 i dels anys 60. No és un descobriment accidental, és una decisió molt i molt pensada.
Però no per copiar, per... I això es nota amb una cosa molt clara. Les cançons no sonen com un exercici d'estil, sonen com si aquest llenguatge encara fos útil per explicar coses avui.
I Northside Gal, que és la cançó que obre el disc, ja marca territori. És una cançó que d'entrada podria semblar una típica història de noi que presumeix de relació, però aquí hi ha un gir interessant. El protagonista no és el centre. Qui té el control és ella. Aquesta Northside Gal no és una figura decorativa. És una dona amb caràcter, amb presència, gairebé dominant dins la narració, i això ja comença a desplaçar una mica els rols clàssics del rock primitiu.
I pulled a mad scheme all around the north side.
El més interessant és com ho canta. No hi ha exageració, no hi ha caricatura. Ho diu amb naturalitat, gairebé amb un orgull tranquil. I musicalment, aquí, aquest riff inicial és clau. Directe, sec, sense adorns. Aquí, MacPherson deixa clar que domina el llenguatge, que té unes influències clares, però també que sap quan no cal afegir res més. Tot és molt precís i molt ben col·locat.
I per qui no coneixi G.D. MacPherson, Jonathan David MacPherson és un, bueno, un cantautor o un cantant, no?, nord-americà, nascut a l'any 77. I bé, tot i que té influències de Little Richard, de Chuck Berry, que les veiem que són clares, també ha manifestat en diverses ocasions que ha tingut influències més de Pixies o de Led Zeppelin. I, bueno, bé, és curiós que, tot i tenir aquestes influències, doncs tingui aquests discos més inspirats en el món del rock and roll. I hem de continuar amb Fireback. Fireback ja entra en un altre territori. Aquí hi ha més tensió. La lletra parla d'una mena de fascinació perillosa, d'algú que sap que s'està acostant massa al foc, no? I no s'atura, eh? És una imatge molt clàssica, però està molt ben aterrada, molt concreta.
Estan clares les influències, sens dubte.
Totalment.
G.D. MacPherson, on te'l situaríem? A quin any, més o menys? A quina diferència deu haver-hi entre Chuck Berry i...
Ostres, va néixer el 77, doncs fàcilment hi deu haver 60 anys, de diferència en el naixement, no sé, no? O Chuck Berry va néixer als 20 o als 30, no?
Però...
50 anys,
Musicalment sembla que no hagi passat el temps, eh?
No.
En aquesta cançó que acabem d'escoltar hi ha un detall interessant, la manera de com està construït el ritme. No corre la cançó, no té una certa velocitat com podria ser una cançó d'aquest tipus. Està continguda, i això fa que la cançó tingui també un més tensió. No explota del tot, es queda a punt, i això encaixa molt bé amb la lletra, aquesta idea de jugar amb alguna cosa que pot cremar-te, però allargant el moment abans del desastre, no?
I hem de continuar amb el següent tema que escoltarem, que es diu Gentle Awakening. Trenca bastant amb el que hem escoltat fins ara, Àngel. I aquí no hi ha un ritme frenètic ni una actitud desafiant. És una cançó més pausada, gairebé introspectiva. Hi ha, de fet, diverses balades que ha fet a l'estil Orbison, i potser no serà tant l'estil Elvis Sons que el que escoltarem ara, però sí que està bé tenir que, o tenir en ment que G.D. McPherson té a Orbison també quan, com a referència quan les fa. Gentle Awakening té una lletra molt concreta. Parla d'un despertar, però no espectacular, no és un moment èpic, és simplement una presa de consciència, a poc a poc.
Paper, baby, I had a dream at dawn. A terrible storm blew over, covered up the morning sun. Beyond I heard a lullaby, so peaceful and serene. Next thing I knew, I eased into a gentle
Aquesta cançó és important perquè demostra que aquest llenguatge no només serveix per fer rock and roll enèrgic, també pot sostenir moments més íntims, més emotius. I aquí McPherson baixa la veu, no força res i deixa espai perquè la cançó respiri. És un altre tipus de domini, saber no omplir-ho tot.
Sí, i a vegades els silencis són importants, no? Dimes for Nickels, que és la cançó que tornarem que escoltarem ara, torna a posar-nos una mica en moviment, no? Però amb una lletra molt concreta. Parla de petites transaccions, de canvis, de coses que semblen menors, però que quan les sumes entre si tenen pes, no? I és gairebé una metàfora de la vida quotidiana, anar tirant, anar fent sense grans gestes. Thank you.
em dóna la sensació que em sembla que avui estem escoltant un programa clàssic de dalt a baix.
Sí, però no és el cas, perquè en G.D. McPherson, el primer disc que és el que estem escoltant, Signs and Signifiers, és del 2012. I, de fet, el darrer disc que ha publicat fins a la data és de 2024. Ha fet 5 discos, si no ens falla la memòria, va ser 2012-2015, el segon, 2017 el tercer, 2018 el quart, i 2024 Night Owls, que és el darrer disc que ha publicat fins a la data, no? És interessant saber que aquest noi va ser professor abans que estrella, Va dedicar-se completament a la música després d'haver estat treballant com a professor d'art i de tecnologia en una escola. De fet, té un màster en arts visuals, cosa que explica moltes vegades la cura que ell posa en l'estètica dels seus discos i els vídeos, no? Les influències variades que ja hem comentat també passen per dos estils musicals que ell ha dit a les seves entrevistes. Un és la música, diguem, a l'escà jamaicà, no? I el rocksteady, també una miqueta punk rock, però això ja estava també, ja ho havíem visualitzat abans amb alguna de les cançons que hem escoltat. I el primer grup que va tenir, ell tocava la guitarra, no cantava. Es deien The Star Weather Boys. El Rolling Stone el va reconèixer amb el primer disc de 2012, que és el que estem escoltant, i el va anomenar artista a seguir. Diuen sempre l'artista que cal seguir és un dels camps que Rolling Stone, la revista, explica, i aquell any 2012 ho va fer. I ha tingut una connexió amb Robert Plant, perquè ha arribat a col·laborar i fer gires amb ell, del qual s'ha declarat fan absolut de la seva música. També ho hem dit abans, que li agrada molt Led Zeppelin, no? I bé, va néixer el 14 d'abril de 1977, i bueno, són moltes curiositats d'aquest artista contemporani i dades, no?, que volíem expressar per aquells que no el coneixeu.
Tot i així, el que dèiem, que malgrat a nosaltres ens sembli que això tot és clàssic, aquí hi ha una diferència.
Sí,
hi ha dues generacions.
Totalment,
de
fet.
S'ha influenciat de l'altre, està clar.
Sí, sí, sí. De fet, en Chuck Berry ho hem estat mirant, i va néixer l'any 26 i ell l'any 77. Per tant, 51 anys de diferència en la data de naixement.
Possiblement això no queda reflectit en la música, però el que dèiem, l'última cançó que hem escoltat de G.D. McPherson, aquí es destacava aquesta precisió, la banda ha sonat ajustadíssima, tot entrava quan havia d'entrar, i això és important perquè aquest tipus de rock, si no està ben tocat, cau molt ràpidament a la paròdia. I aquí no ha passat. Aquí hi ha hagut ofici, hi ha hagut hores de treball i hi ha hagut un respecte pel detall.
I hem de continuar escoltant més cançons.
Bueno, ja pràcticament per tancar el disco, no?
Exacte. Pensem que aquestes cançons són totes molt curtes, no?, com totes les que hem escoltat també de Chuck Berry. I aquesta cançó que escoltarem ara, que és la que dona títol al disc, és gairebé una declaració d'intencions. Signs and Signifiers parla de codis, de símbols, de coses que volen dir més del que sembla. I això és exactament el que fa tot el disc. Treballar amb un llenguatge que ja existeix, ple de significats acumulats.
Lives. What looks like a raging fire.
acabes d'escoltar una miqueta, ja fent una mica de tancament del que hem escoltat, aquestes cançons de G.D. McPherson, el que queda no és només una col·lecció de cançons conegudes, el que queda és la sensació d'haver escoltat el moment en què moltes coses es posen al seu lloc. Perquè si tornes a Johnny B. Goode, a Maybelline o Rollo per Beethoven, veus que aquí ja hi és tot, el riff que enganxa des del primer segon, la història que avança sense perdre temps, la manera de cantar que no s'atura a envellir res. Chuck Berry no dona voltes, entra, explica i surt.
Exacte, és el que dèiem d'aquest disc clàssic com a tancament del concepte del concepte blanc del nostre podcast, no? Que és el disc clàssic que us hem presentat. I el que deia l'Àngel és important, perquè en aquell moment res d'això estava fixat, res de la manera de cantar, de tirar endavant a tota velocitat sense perdre temps, no hi havia un manual del rock, no hi havia una manera establerta de fer aquestes cançons, i tot i així Chuck Berry troba una fórmula que funciona: guitarres al davant, ritme molt marcat, lletres que parlen de coses molt concretes i una durada que no és dispersa, cançons de 2 minuts i mig que ho diuen tot.
També hi ha una cosa molt clara en com escriu. Berry no parla des de la distància, no fa metàfores complicades, explica escenes. A Maybelline tens una persecució, a Johnny B. Goode tens una història d'ascens, a Sweet Little Sister tens tota una generació movent-se, anant a concerts, construint una identitat pròpia. Són imatges molt concretes i això fa que les cançons siguin fàcils d'entendre, però difícils també d'oblidar.
I després hi tenim la guitarra, aquest so tan caràcter rítmic, tan directe, que no està pensat per lluir tècnicament, sinó per fer avançar la cançó. Els riffs de Berry no són decoratius, són estructura pura i dura. Quan sona aquella introducció de Johnny B. Goode, ja saps on ets, i això en aquell moment era nou.
El més interessant és que tot això es fa sense cap sensació de transcendència. No sembla que estigui intentant canviar la història de la música, sona com algú que està fent cançons perquè funcionin, perquè la gent les escolti, les balli, les recordi, i potser és precisament això el que acaba fent que aquestes peces, aquestes cançons siguin tan importants.
Perquè després vindran molts altres artistes, moltíssims, i alguns ho faran més fort, més ràpid, més complex, però gairebé tots partiran d'aquí, d'aquesta base. D'aquesta manera d'entendre la cançó com una combinació molt clara de ritme, d'història i d'energia.
I escoltat avui, doncs, totes les peces que hem escoltat sonen vives, perquè sigui modern, sinó perquè el que proposa continua funcionant. Les cançons entren igual de bé, els riffs continuen sent immediats, les històries encara es poden seguir sense cap esforç, etc.
Sí, i el disc que hem escoltat avui de Chuck Berry, The Great 28, el que fa és demostrar que això és important, no només perquè recull grans cançons, sinó perquè deixa molt clar d'on surt tot plegat, sense teoria, sense explicacions, només amb música.
I potser això, per això continua sent tan fàcil tornar-hi. Perquè no hi ha cap innecessària, només una idea molt clara: fer cançons que funcioni i fer-les tan bé que encara avui les continuem escoltant com si les acabessin de sortir.
I una proposta, no?
Sí, no, però anem possiblement, ara ja tanquem el contemporani per acabar amb la
sorpresa que tenim preparada, no? Bé, doncs, com a disc contemporani avui us hem presentat Signs and Signifiers, que és un disc que, si l'escoltes per sobre, pot semblar senzill. Cançons curtes, estructures clares, melodies directes, però quan hi entres una miqueta veus que hi ha molta feina al darrere, però moltíssima. Hi ha una manera molt precisa de col·locar cada instrument. La guitarra no ocupa més espai del que necessita, la veu no exagera i la secció rítmica sempre està al seu lloc. Tot està molt, molt mesurat, i això no és casual. És el resultat d'entendre molt bé com funcionava aquest tipus de música i decidir respectar-ho.
També hi ha una cosa important en les lletres. De McPherson no intenta fer grans discursos, no hi ha grans metàfores i ni cap voluntat de transcendència. Parla de relacions, de tensions, de situacions molt concretes, i això el connecta directament amb Chuck Berry.
Sí, perquè Berry tampoc volia fer cançons abstractes. Parlava de cotxes, de noies i de concerts, com hem vist, però ho feia d'una manera que acabava definint tota una època. La diferència és que aquí no hi ha innocència. Quan Chuck Berry fa això, està obrint camí, però quan ho fa Giddick McPherson, que ho sap fer perfectament, aquest camí ja existeix i, tot i així, decideix caminar-ho igual, fer-lo caminar de la mateixa manera. I això fa que el disc tingui molt de valor, perquè en un moment en què tot semblava haver de ser nou, diferent i trencador, ell aposta ja per una altra cosa. Fer-ho bé, fer-ho amb criteri, fer-ho amb respecte pel detall, i això, en el fons, també és una manera de posicionar-se.
En definitiva, i ja per acabar, entre Chuck Berry i Giddick McPherson hi ha més de 50 anys, però si els escoltes seguits, el que et sorprèn no són les diferències, és tot el que es manté. La manera d'entrar a la cançó, el pes del riff, la importància del ritme i la necessitat d'explicar alguna cosa d'una manera directa.
I el que canvia aquí és el lloc des d'on es fa. Chuck Berry ho fa inventant un llenguatge sense saber fins on arribarà, i Giddick McPherson ho fa fent servir exactament el que representa. Un construeix i l'altre interpreta.
I ara sí, en els darrers dos minuts del programa, us hem guardat una petita referència, una petita sorpresa. Aquí tens una cançó curiosa i molt divertida de Chuck Berry, que sovint passa desapercebuda, però que mostra el seu humor i la seva capacitat narrativa. Too Much Monkey Business, del Feta, enregistrada i cantada el 1956, és una peça ràpida, gairebé parlada, on Berry dispara versos com metralleta, explicant situacions absurdes, problemes quotidians i maldecaps de la vida moderna. És pràcticament un proto-rap. Frases curtes, ritme frenètic i un humor sarcàstic que el fa únic.
Sí, de fet, té una estructura lírica inusual per l'època. Frases breus, gairebé com un monòleg còmic. Va influir directament en artistes posteriors, inclosos Bob Dylan i els Beatles, i va imitar en aquest sentit, que van imitar en aquest sentit el parlar cantant. És un de la vida quotidiana dels anys 50 que encara sembla actual.
Sí, perquè després diguin que el rap es va inventar abans d'ahir, no?
Els anys 70 a Brooklyn, diuen, no?
I potser aquí, doncs, hi ha la idea interessant del programa d'avui, que la música no només avança cap endavant, sinó també es pot mantenir, es pot cuidar i es pot tornar a dir. Perquè
hi ha llenguatges que no desapareixen, només esperen que algú els torni a parlar bé.
I com sempre, això ha estat Blanc en Negre.
On els clàssics del passat
no són només del passat, sinó també del present. Adéu-siau i fins a la propera.
Fins la propera.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Llà.